Bon dia. Olot aprova el nou cartipàs del govern entre Junts i Esquerra Republicana.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Pel que fa a les regidories, passa de 24 a 25 regidories i els principals canvis: s'incorpora una regidoria nova de protecció civil i emergències per continuar reforçant les actuacions que requereixen, doncs, cada vegada més en situacions d'excepcionalitat.
És el primer tinent d'alcalde i regidor de promoció de la ciutat, Estanis Vayreda, en el ple de constitució del cartipàs d'aquest dijous al vespre de l'Ajuntament d'Olot. La unió en les regidories de Cultura i Educació ha marcat aquest ple, ja que socialistes i copaires s'hi van mostrar en contra, tot i abstenir-se en la votació. El cartipàs s'estructura en 5 grans àrees, que són la d'alcaldia, la de cohesió social i atenció a les persones, prosperitat econòmica, serveis interns, economia i govern obert, i l'última, la de territori, espai públic i medi ambient. De seguida coneixem els detalls del cartipàs de l'Ajuntament d'Olot aprovat aquest dijous al vespre, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest divendres 14 de juliol de 2023 i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha renovat la certificació ISO 9001-2015 que garanteix el compliment de tot el procés analític de les mostres amb què treballen. Tot i que no és obligatori tenir-la, l'Hospital Olotí treballa per donar el millor servei en aquest àmbit mèdic. El Festival Vallviva posa punt i final a la seva tercera edició aquest dissabte amb el concert d'Anna Mena. El cantant Joan Dausà és el cap de cartell d'aquest divendres. Activitats corregudes i molts nervis protagonitzaran el Sant Fermí de la Canya. És una celebració pensada per commemorar el tradicional Sant Fermínes de Pamplona. A Ridaura, el Deixa-t'hi caure omple les nits d'estiu amb música i monòlegs. És una demanda dels veïns durant la campanya referent a la falta d'un bar al municipi. A Castellfollit de la Roca, més del mateix, on els concerts, la música i les exposicions són els protagonistes del Castellfollit a la Fresca. El festival ofereix una gran varietat d'activitats obertes a tots els públics durant tot l'estiu. En esports parlarem de la Unió Esportiva Olot, que ha iniciat ja la seva primera jornada de pretemporada. El nou entrenador, Pedro Dolera, ha tingut disponibles a gairebé tots els jugadors per a la primera sessió a l'estadi municipal. També en futbol, la Federació Catalana aprova el pla de competició per la pròxima temporada amb 4 novetats importants. Una d'elles, la creació de l'anomenada Lliga Elite. I el Club Patinatge Artístic Olot va assistir finalment aquest dijous a l'acte de reconeixement que la Generalitat ha ofert als equips catalans que han obtingut èxits internacionals. Una representació del club hi va ser present.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Rècord de peticions de vot per Correu Espanya per a No Catalunya, que no supera el 14F. A Catalunya s'han presentat 276.349 sol·licituds, una xifra només superada a les eleccions al Parlament del 2021, que es van celebrar en plena pandèmia. Destapen que una policia va estar infiltrada 3 anys en moviments socials de Girona. Segons la directa, la jove gent, procedent de Palma, com en altres casos, va tenir una relació amb un conegut activista i va arribar a participar en una reunió amb l'advocat Benet Salelles. Detinguts 6 turistes acusats de violar en grup una noia a Palma. La policia va detenir els joves per acorralar la noia en un hotel per posteriorment violar-la en grup. La vacuna catalana d'Ipre contra la Covid ja s'està administrant a Catalunya. Després de múltiples retards en l'aprovació, la vacuna arriba en un moment de baixa activitat a la immunització contra la Covid perquè es fa a la tardor. En l'àmbit internacional, l'aspartam, un edulcorant molt utilitzat, és possiblement cancerigen segons l'Organització Mundial de la Salut. L'edulcorant, que es fa servir com a substitut del sucre en begudes ensucrades i dietètiques, xiclets o gelats, és possiblement cancerigen, segons un estudi de l'OMS. I l'emoji del polze amunt serveix com a firma legal d'un contracte, segons un jutge del Canadà. El magistrat diu que els tribunals s'han de preparar per afrontar casos similars, ja que no poden impedir els canvis socials generats pels avenços tecnològics.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Tenim per endavant un cap de setmana de juliol que serà totalment 100% estiuenc. Temperatures una mica més altes tant avui com demà i es mantindran o baixaran un parell de graus de cara a diumenge. Però vaja, molta calor, per tant a molts indrets màximes de 30-35 a l'interior o voltant de 30-32 cap a la costa. Després d'una nit que ha estat suau, a mínimes de 20-22 graus cap a la costa, una nit tropical, però bé, a l'interior han baixat fins als 16-17 graus, és el cas d'Olot, de Mieres, a Vic 19, més alta, a Puigcerdà 13, a Viladrau 15, a Das 10 i la més baixa 9 graus a la Tosa, a 2.500 metres, però n'hi ha hagut 11 a Ulldeter, a 2.400 metres. Tot això en un dia, un divendres, de sol i de temperatures força altes, amb xafogó cap a la costa. Dissabte, dia marcat pel sol, tant al matí com a la tarda. 4 núvols al Pirineu, en principi sense precipitació durant la tarda. Les temperatures més altes podrien arribar als 36-37 graus en punts interiors i del prelitoral, de 30-33 a la costa i també 30-32 a les valls del Pirineu. Per tant, calor intensa. I diumenge, tot igual, dia de sol, tarda amb nuvolades al Pirineu, no descartem alguna gotellada, una possibilitat bastant baixa, pràcticament nula, en punts del Ripollès i de l'Alta Garrotxa. Durant la tarda, doncs, un xàfec molt, molt local és possible, però vaja, seria complicat, no hi ha situació de grans tempestes, ni molt menys. La setmana que ve, dilluns, dimarts i dimecres, la notícia serà la calor molt intensa. Tornaríem a tenir màximes per damunt de 35 a 38 graus i nits molt xafogoses, també amb més calor. 3 dies realment infernals.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest informatiu migdia de divendres 14 de juliol de 2023, parlant d'un dels temes més esperats en les darreres setmanes a Olot. Estem parlant de l'aprovació del nou cartipàs de l'equip de govern entre Junts i Esquerra Republicana. La Unió de les Regidories de Cultura i Educació ha marcat el ple d'aquest dijous, ja que socialistes i copaires s'hi han mostrat en contra, tot i abstenir-se la votació. El cartipàs s'estructura en 5 grans àrees, que són la d'alcaldia, la de cohesió social i atenció a les persones, prosperitat econòmica, serveis interns, economia i govern obert, i l'última, la de territori, espai públic i medi ambient. Ens dona tots els detalls en Pere Ubach.
L'Ajuntament d'Olot ha celebrat aquest dijous la sessió plenària extraordinària per aprovar el cartipàs municipal. El nou equip de govern estarà format per 8 regidors de Junts i 3 d'Esquerra Republicana. Pel que fa al repartiment de regidories, Junts tindrà a les seves mans la regidoria de Seguretat i Civisme, encapçalada per Pep Berga. Estanis Vaireda seguirà com a primer tinent d'alcalde i regidor de promoció de la ciutat. Ima Muñoz s'encarregarà de les regidories d'Acció Social i Cooperació, Salut i Barris. Jordi Güell de les d'Habitatge i Urbanisme. Agustí Arbós deixa la regidoria de Mobilitat i pren el relleu de Montserrat Torres a la regidoria d'Hisenda i també s'encarregarà de la de Festes. Gemma Canalia serà la regidora d'Ocupació, Empresa, Formació, Comerç, Turisme i Talent. Neus Domènech encapçalarà les regidories d'Organització, Atenció Ciutadana, Innovació i Tecnologia. I, finalment, Aniol Sellabona segueix com a regidor d'Esports, Serveis Urbans i Protecció Civil i Emergències. El primer tinent d'alcalde, Estanis Vaireda, explica quina funció tindrà la regidoria de Protecció Civil i Emergències que no existia en el darrer mandat.
Pel que fa a les regidories, passa de 24 a 25 regidories i els principals canvis: s'incorpora una regidoria nova de Protecció Civil i Emergències per continuar reforçant les actuacions que requereixen, doncs, cada vegada més en situacions d'excepcionalitat.
Per la seva banda, Esquerra Republicana comptarà amb 3 regidories dins la Junta de Govern local. D'aquesta manera, Isaac Cribillers serà el nou regidor de Medi Ambient, Mobilitat i Transició Energètica. Leila El-Ghamoushi tindrà les regidories d'Igualtat de Gènere, Participació i Drets Civils, i el portaveu de la formació, Josep Quintana, serà el segon tinent d'alcalde i el nou regidor de Cultura i Educació.
Aquestes delegacions genèriques, aquesta distribució, forma part de l'acord que vam arribar de govern, d'aquest govern independentista, per impulsar les transformacions d'Olot. És unes àrees que estan distribuïdes intentant que cada regidor aporti els seus coneixements màxims, entenent que també hi ha unes àrees amb uns tècnics molt qualificats a la casa, per tant, és un tema més de lideratge.
El fet que les regidories d'Educació i Cultura s'uneixin no convenç a la CUP i el seu portaveu, Jordi Gasulla, creu que és una unió física en lloc de pràctica.
Cultura i Educació, que probablement s'ha fet una unió més física que no pràctica de les línies estratègiques i de treball, i en tot cas s'haurà de continuar aprofundint si és realment la voluntat de que sigui la mateixa àrea, i el que diem sempre, el més important seran les polítiques que es desenvolupin i que s'apliquin. Nosaltres farem el seguiment de que realment serveixin per solucionar problemes reals de la gent.
El portaveu del PSC, Josep Guix, també lamenta que hi hagi un sol regidor per capçalar les regidories d'Educació i Cultura.
Nosaltres pensem que la regidoria de Cultura i Educació, sobretot l'educació, és molt important per la ciutat i per tant s'hauria de reforçar aquesta àrea, perquè és una àrea que té unes competències àmplies, sobretot de l'assistència a consells escolars i el que és la preparació. S'hauria de modificar el mapa escolar a la ciutat perquè no es porti tants problemes, s'hauria d'intentar doncs, que hi hagi més coherència i cohesió entre els ensenyaments. Per tant, és una macroàrea que pensem que cal reforçar i que seria interessant doncs, tenir-ho en compte.
Pel que fa a Activem Olot, el seu portaveu Jordi Rubió afirma que es tracta d'un cartipàs continuista i lamenta que no hi hagi una regidoria dedicada a la gent gran.
Durant la campanya electoral es van fer moltes promeses, sobretot de posar les persones al centre de la política i de cuidar el seu benestar. Per posar un exemple, hi va haver un compromís explícit de crear una regidoria de la gent gran. Hem buscat el cartipàs i no l'hem trobat. Una legislatura més deixant de banda un col·lectiu important de la ciutat?
El portaveu de Vox a l'Ajuntament d'Olot, Daniel Plana, ha jurat el seu càrrec en el ple del cartipàs, ja que no va assistir al ple de la Constitució de l'Ajuntament per motius familiars.
Avui Olot té una alternativa, que és Vox, i em comprometo a treballar amb honestedat, senzillesa, altura de mires i atenent a les necessitats i problemes dels olotins, tant dels que ens han votat com d'aquells que segurament ho faran a les properes eleccions si no els defraudem i els decebem.
El pròxim ple municipal de l'Ajuntament d'Olot se celebrarà el dia 27 de juliol.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha renovat la certificació ISO 9001-2015, que garanteix el compliment de tot el procés analític de les mostres amb què treballen. Tot i que no és obligatori tenir-la, l'Hospital Olotí treballa per donar el millor servei en aquest àmbit mèdic. Actualment treballen una quinzena de treballadors al laboratori de l'Hospital Comarcal, que funciona les 24 hores al dia, informa Gerard Puigdemont.
El laboratori clínic de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha renovat la certificació ISO 9001-2015, que garanteix el compliment del procés analític i gestió de la feina que es fa al laboratori, així com la relació correcta entre clients proveïdors i la formació de professionals. En parla el cap del servei de laboratori de l'Hospital Olotí, Ferran Soldevila.
Et controlen tot el que és la recepció de mostres, el procés de tota la mostra i l'entrega dels resultats, i també tot el que fem de banc de sang, que també està inclòs dintre la norma en el nostre cas.
El control del procés analític de les mostres segueix tots els passos, des de l'inici i preparació, identificació de les mostres, el procés analític amb el control de qualitat de les anàlisis de sang i el procés postanalític amb la validació, interpretació i assessorament de resultats.
Creiem que és una manera de donar un bon servei a la comunitat, assegurant els resultats que donem. Llavors ens obliguem a fer una cosa que ens genera molta feina, tot i no és obligatòria, però com que és una millora de tot el procés, doncs ens hi obliguem a fer-ho.
Al laboratori clínic de l'hospital s'hi duen a terme tot tipus de proves i anàlisis, ja siguin les relacionades amb la funció renal, hepàtica, serològiques, tumorals, les anèmiques o les microbiològiques, entre moltes altres. El laboratori funciona les 24 hores del dia i treballen prop d'una quinzena de treballadors.
Precisament no marxem molt lluny de l'àmbit mèdic, tot i així passem més a temes culturals, però és un festival que uneix tant la cultura com l'aspecte mèdic. Evidentment, estem parlant del Festival Vallviva, que posa punt i final a la seva tercera edició aquest dissabte amb el concert d'Anna Mena. El cantant Joan Dausà és el cap de cartell d'aquest divendres, amb totes les entrades venudes. La finca Les Brides de la Vall d'en Bas té una capacitat per unes 1.500 persones. Guillem Guardiola.
Jo mai he desitjat que deixés el seu marit.
Amb himnes com Jo mai o cançons com La gran eufòria, Joan Dausà ha aconseguit consolidar la seva marca al panorama musical català. Per segon any consecutiu, el cantant actuarà a La Garrotxa. Després de visitar el plan estiueja de l'any passat, Dausà aterra aquest divendres al festival Vallviva a 9:45 de la nit. Joan Dausà no serà l'únic artista present aquest divendres a la Vall d'en Bas. Un dels saxofonistes més prestigiosos del nostre país, Pep Poblet, actuarà abans a les 8 del vespre, mentre que la banda de rock La Guàrdia ho farà després a les 12 de la nit. Eudald Morera és el director del Festival Vallviva.
Sí, el que volem és donar satisfacció a tot tipus de públic, en aquest sentit. Divendres és Joan Dausà, potser el més transversal, i el dissabte amb Anna Mena, que serà un autèntic espectacle. Crec que no hi ha hagut artista tan valorada des del punt de vista econòmic i en quant a seguidors a Instagram, a internet, com l'Anna Mena. Penso que és un luxe poder-lo tenir a la comarca de la Garrotxa.
I és que a 9:45 de la nit, després de l'actuació de Ramon Mirabet, arribarà un dels moments més esperats, el torn de l'artista Anna Mena, que ha estat capaç de captivar bona part del públic jove a escala nacional en els últims anys. Ha col·laborat amb nombrosos artistes de la talla de Becky G, De La Ghetto, CNCO o Omar Montes i s'ha consolidat a l'òrbita musical amb temes com A un paso de la luna, Solo o Las 12. I precisament a les 12 de la nit es té previst que comenci el concert de la garrotxina Núria López, coneguda pel seu pas al programa Eufòria de TV3. El Festival Vallviva destinarà tots els seus beneficis a projectes d'investigació en càncer de l'Hospital Vall d'Hebron.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat. Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
A la canya, activitats, corregudes i molts de nervis protagonitzaran el tradicional Sant Fermí. És una celebració pensada per commemorar el tradicional Sant Ferminès de Pamplona. Cada any s'aconsegueix fer amb molt d'èxit. Aquest any arriba a la seva 9ª edició. Ens ho explica la nostra estudiant en pràctiques, Júlia Roca.
Aquest cap de setmana, la canya celebrarà la 9ª edició del seu tradicional Sant Fermí. La intenció és fer una paròdia dels Sant Ferminès que celebren cada any a Pamplona. És una tradició que cada any aconsegueix molt d'èxit i molts participants. L'atenció i els nervis seran els principals protagonistes del dia. Balta Pirarnau és membre del Sant Fermí de la Canya.
I la gent li agrada molt, és una cosa que durant aquest encierro doncs, és molt maco, hi ha molta tensió, hi ha molt de neguit, que és el que volem, que la gent tingui un nerviosisme de que correré, no correré.
La programació començarà a les 7 del matí amb un acte d'honor al Sant. A partir de les 8 es donarà el tret de sortir del xupinazo i l'encierro que acabarà a la plaça. Allà es faran una sèrie de jocs i una tallada de troncs i els més petits podran gaudir d'un encierro infantil. Tots els actes estaran acompanyats de la xaranga. Els que es quedin amb gana podran gaudir d'una barra de pinxos, sidra i canyes. Aquest any també es podrà gaudir d'una exhibició dels escolaris.
Tenim els escolaris que aquest any es farà una exhibició posant 10 troncs cada un i tallar. Això és una cosa que agrada molt allà a la plaça d'Octubre. Normalment aquí no estem acostumats a això, a aquesta exhibició així, no? I veure aquesta escola d'est allà és una cosa molt maca.
Tothom podrà participar a la festa i de ben segur que les ganes de córrer i els nervis hi seran a flor de pell. L'encierro començarà a les 8 del matí d'aquest dissabte.
A Ridaura, el Deixa-t'hi caure omple les nits d'estiu de juliol amb música i monòlegs. És una demanda dels veïns durant la campanya referent a la falta d'un bar al municipi. Des de l'Ajuntament aposten per aquest programa estiuenc abans de tancar el projecte del nou bar. Hi ha projeccions de pel·lícules, espectacles de màgia i també concerts.
L'informatiu del migdia.
Els veïns i les veïnes de Ridaura han reclamat en els últims temps que el municipi tingués activitats socials durant les tardes i nits d'estiu. Un dels elements que demanen i han demanat durant la campanya de les eleccions municipals és tenir un bar, que comportaria tenir un lloc de trobada. Tot i que de moment l'Ajuntament no pot garantir tenir aquest espai immediatament, ha pres la decisió de promoure activitats durant les nits d'estiu de juliol amb música en directe, monòlegs, cinema a la fresca o espectacles de màgia. També comptarà amb una zona de bar amb servei de sopar per acompanyar aquests esdeveniments i perquè els joves del municipi puguin obtenir-ne beneficis. L'alcaldessa de Ridaura és Anna Vegas.
Ve de l'objectiu, amb l'objectiu de que al poble no hi ha bar. És una demanda que ens han demanat molt durant la campanya, les persones, els veïns i les veïnes del poble. I doncs hem fet un festival també per cobrir aquesta necessitat.
Des de fa unes setmanes que l'equip de govern de Som Ridaura, liderat per Anna Vegas, està treballant per donar un tomb a la socialització del poble. Vegas destaca que és un dels grans objectius i que ja duen dies fent i preparant actes per la gent de Ridaura.
I ara ens hem hagut de centrar molt en aquest festival, no? Però sí, farem el mes de la salut, farem excursions organitzades perquè hi pugui venir també totes les persones del poble i anirem fent activitats. L'altre dia també vàrem celebrar el 28 de juny, vàrem fer un acte amb la lectura d'un manifest, hem organitzat també el Sant Joan.
Durant els divendres, dissabtes i diumenges de juliol, Ridaura es converteix en un municipi on les activitats a partir de les 6 de la tarda conviden a deixar-te caure pel poble. I per tancar el bloc d'activitats d'estiu a casa nostra, a la comarca de la Garrotxa, marxem cap a Castellfollit de la Roca, on els concerts, la música i les exposicions són els veritables protagonistes del Castellfollit a la Fresca. El festival ofereix una gran varietat d'activitats obertes a tots els públics durant tot l'estiu. La intenció és que tothom, ja sigui del poble o no, pugui participar en les propostes i passar-s'ho d'allò més bé.
Ja és estiu i per aquestes dates torna la programació del Castellfollit a la Fresca. Aquest any s'ofereixen un munt de propostes per passar un estiu d'allò més divertit i refrescant. L'objectiu és que tothom se senti a gust dins el poble. Coral Vila és regidora de l'Ajuntament de Castellfollit.
És això que busquem, que si un dia hi ha un concert de rock, la setmana següent o un altre hi hagi un altre tipus de música, pensat per tothom, per totes les edats i per tots els estils de música o de cultura que t'agradi més, menys, una mica pensat per tothom.
Aquest divendres es podrà gaudir d'un concert de rock dels anys 70 i 80 a mans de Doctor Inferno DJ. No tot es queda amb els concerts de rock, ja que pels amants del folk o del blues també hi ha preparats una sèrie de concerts a la fresca. Pels més petits de la casa, el Castellfollit a la Fresca organitza banyades nocturnes i castells infables per poder gaudir de les tardes d'estiu amb amics i família. Al llarg de tot estiu, l'Església Vella de Castellfollit s'omplirà d'una exposició de l'artista Duaita Prats, dedicada a la presó de la Model.
L'he vist, us convido a venir-la a visitar i a més l'entorn on hi ha l'exposició és molt maco, que és l'Església Vella, i és molt especial aquesta exposició amb tot el que comporta.
El Castellfollit a la Fresca promet fer d'aquest estiu tan marcat per la calor un estiu especial, divertit i sobretot molt refrescant.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot torna a la feina i comença ja la pretemporada. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
El nou tècnic de l'equip olotí, Pedro Dolera, ha tingut disponibles a gairebé tots els jugadors per a la primera sessió a l'estadi municipal. Els olotins volen arribar el millor possible al primer partit amistós contra el primer equip del Girona, dimecres vinent a l'estadi municipal a les 7 de la tarda. Daniel Puigvert.
Aquest dimecres la Unió Esportiva Olot ha tornat a la feina per preparar la temporada a Tercera Federació. Enguany els olotins han començat més d'hora de l'habitual per a poder preparar amb garanties el primer partit de pretemporada dimecres que ve contra el Girona de Primera Divisió. Tot i això, després del partit, l'Olot no s'aturarà i seguirà treballant setmana a setmana per arribar el millor possible al primer partit de Lliga. El nou entrenador, Pedro Dolera, valora positivament les instal·lacions per a poder realitzar els entrenaments i afirma que els jugadors han arribat en bones condicions.
Bé, molt bé, ara hem de fer els testos i veure una mica com estan i com han vingut, però la sensació que tinc és que tothom ha vingut bé, per el que hem parlat amb ells durant tot l'estiu, que he estat parlant amb ells contínuament, tant jo com el Ferran, com el Marc Nierga, els preus físics, bueno, estan fent la seva feina, alguns també té el seu preu físic professional, vull dir que tothom fa per estar el millor possible i més sabent que juguen contra el Girona, pues, de primera divisió, que serà exigent i que, bueno, vull dir, al final és molt difícil.
El descens de categoria provoca que l'objectiu per la pròxima campanya sigui aconseguir l'ascens o, si més no, situar-se a la zona alta de la taula. Tot i això, Dolera afirma que s'ha d'anar partit a partit perquè la tercera federació és una categoria molt dura. A més, a falta de menys de 2 mesos per l'inici de Lliga, la plantilla encara no està tancada.
No, encara queden, jo crec que 2 o 3 incorporacions, això ja és més cosa del reset, però vull dir, és el que vam pactar, vam parlar, una plantilla de 20 jugadors, que seria el més adient per d'això i també pues, donar espais a la gent del filial i del juvenil que destaquin i que puguin entrenar amb nosaltres i que puguin fer, pues, tenir el seu recorregut perquè nosaltres comptem amb tothom. No?
La Unió Esportiva Olot entrenarà cada dia per preparar el partit del pròxim dimecres, a excepció del diumenge. El partit contra el Girona de primera divisió serà dimecres que ve a les 7 de la tarda a l'estadi municipal.
Seguim parlant de futbol perquè la Federació Catalana ha aprovat el pla de competició per a la propera temporada amb 4 novetats importants. La creació de la coneguda com a Lliga Elit i la protecció dels clubs petits i mitjans són algunes d'aquestes novetats per al pròxim curs 2023-2024.
Fa poc més d'una setmana i mitja, l'Assemblea de la Federació Catalana de Futbol va aprovar el nou pla de competició per la temporada 2023-2024 que comença aquest setembre. Enguany ha estat una de les més mogudes per la varietat de temes a tractar i novetats que la Federació ha portat a l'Assemblea de Blanes. Per la pròxima temporada hi haurà 4 novetats importants a tenir en compte. Per un costat, la creació d'una nova categoria del futbol amateur que s'anomena Lliga Elit. Serà una categoria situada entre la tercera divisió, categoria on milita la Unió Esportiva Olot, i la primera catalana on hi jugarà per segona temporada consecutiva el Bosc de Tosca. La creació d'aquesta nova categoria té l'objectiu de reduir el salt entre el futbol territorial i les categories estatals. També en l'àmbit formatiu apareix la novetat de la categorització progressiva dels equips de futbol formatiu per anys de naixement. El que fins ara coneixíem com Benjamí o Alaví, ara cada any de naixement tindrà una categoria pròpia. A més, també s'ha aprovat la creació de les lligues lúdiques, que no contemplen ascensos ni descensos i que seran similars a les que coneixem com les del Consell. A més, des de la Federació Catalana de Futbol segueixen lluitant contra els clubs tauró i és per això que es castigarà els clubs que recluten de manera evasiva jugadors en edat de formació d'equips més petits de la mateixa zona demogràfica. Per això el club que tingui més de 6 equips de futbol 7 o més de 4, en el cas de futbol 11, en una mateixa categoria, haurà de pagar 500 euros per equip extra. Finalment, també han aprovat la participació femenina universal, és a dir, que cada jugadora podrà jugar en equips masculins d'àmbit territorial o futbol base i formatiu.
I en patinatge artístic, finalment, el Club Patinatge Artístic Olot ha assistit aquest dijous a l'acte de reconeixement que la Generalitat ha ofert als equips catalans que han obtingut èxits internacionals. Una representació del club ja ha sigut present després d'haver avaluat de manera positiva, segons el club, el compromís demostrat per part del Consell Català de l'Esport. El president del Club Patinatge Artístic Olot, Josep Segués, ha avançat a Ràdio Olot i Olot Televisió que s'han celebrat 2 reunions amb la Secretaria General de l'Esport, on ha quedat palès el ferm compromís per poder solucionar la situació. Segués ha avançat que, de forma tècnica, les patinadores no seran considerades esportistes d'alt nivell, tot i que es crearà una nova categoria que englobarà les esportistes que tinguin problemes per compaginar l'esport amb l'educació o el món laboral.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Sense límits. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest divendres 14 de juliol de 2023. Més informació, com sempre, a partir de les 3 de la tarda als butlletins horari i minut a minut a través del portal web garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.